Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia. Mantenir el nivell de seguretat a la ciutat és l'objectiu de la nova cap dels Mossos de Sant Cugat, la sotsinspectora Maria Medina, que elogia els bons números que ha deixat el seu antecessor, el sotsinspector Manel Rodríguez. En la seva primera entrevista a un mitjà, Medina ha explicat a Cugat Mèdia que la seva prioritat és fer molta prevenció envers els delictes de violència sexual i els maltractaments en l'àmbit de la llar. Aquest dimecres 12 de març comença el període de preinscripció escolar per al segon cicle d'educació infantil i 3 i educació primària. Segons dades del registre, un total de 841 infants santcugatencs estan en edat de realitzar I3 al proper curs, una xifra que representa 150 alumnes menys que el curs anterior. Per això mateix, davant la davallada de la natalitat, el Departament d'Educació ha decidit tancar una línia d'I3 al Pins del Vallès i que Sant Cugat ofereixi 41 grups d'I3. 22 escoles públiques i 19 a concertades, amb una ràtio de 19 alumnes per grup, en el cas de les públiques, i 20 en els centres privats o concertats. Sant Cugat compta des d'aquest dimarts amb l'exposició Quan les dones guanyem i guanya tothom, una mostra que visibilitza la lluita de 6 esportistes d'elit per assolir la igualtat de gènere en l'esport. La instal·lació està formada per diversos panells amb les imatges de la nedadora Ona Carbonell, l'atleta santcugatenca Jael Bestué, l'alpinista Edurne Passavant, la jugadora de bàsquet Laia Palau, la karateca Sandra Sánchez i la jugadora de waterpolo Paula Leitón, que ha estat precisament present durant la inauguració. I l'Ajuntament de Sant Cugat ha donat a conèixer aquest dimarts les persones i entitats guardonades amb els Premis Sant Cugat de l'any 2024. A més de la directora de teatre, Dolors Vilarassau, que serà el premi extraordinari a tota una trajectòria, el jurat ha decidit otorgar premis a l'Agrupació de Defensa Forestal, l'ADF, i voluntaris de Protecció Civil, Eric Mateu, l'Institut Leonardo da Vinci, l'Embol Sant Cugat, la nedadora Paula Ramírez, l'establiment Cal Crispín, la Fundació Cabanes i la matemàtica Eva Miranda. L'acte de lliurament serà el 20 de març, a les 7 de la tarda, al Teatre Auditori, amb les actuacions del grup santcugatenc Los Aurora, també de l'Esbar Sant Cugat i de les alumnes de l'Escola Fusió, que interpretaran l'himne de Sant Cugat. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
Amiques i amics de la Maroteca, què tal, com estem? Salutacions cordials d'Esteve Llop. Gràcies per sintonitzar-nos en aquesta nova entrega de la Maroteca de la Ràdio, com sempre parlant de la ràdio del passat, de la nostra ràdio. Clar que això de la nostra podríem dir una mica entre cometes, perquè la ràdio és de tots. Aquest és un mitjà realment molt democràtic i que, per tant, doncs, tothom hi té accés a un preu ínfim, que podria ser, en el pitjor dels casos, un transistor molt senzill i unes piles, o fins i tot ni això, perquè ja n'hem parlat algunes vegades amb el nostre company de programa, que ara saludem. Què tal, Jordi, com estem?
Hola, molt bé, aquí estem.
De ràdios que van amb panells solars, o sigui que al final...
Espera't, que em pensava que anaves a dir una ràdio de galena.
Ah, també, també, el que passa que això ja no s'estila tant.
No, no, però que el meu pare n'havia fet.
Sí.
Sí, sí, això és el que hi havia en aquella època, eh? Ràdio de galena i sonava, sonava, sonava. La ràdio de tu... De mi i de tots.
Exacte.
Això, sí, sí, sempre.
Bé, doncs, comencem el programa, com sempre, animant-vos, que si teniu algun tall històric a casa vostra, que potser ni ho sabeu, eh? Quan diem això, volem dir que si teniu alguna cinta o algun suport on es pugui conservar àudio o semblant a casa, on penseu que podeu tenir alguna gravació de fa anys de la ràdio, doncs, si ens la podeu facilitar, ens fareu un favor, perquè la ràdio anterior aproximadament a l'any 2000, doncs no es conserva pràcticament. La gran majoria de mitjans no acostumaven, per una qüestió de cost, d'espai, etc., a guardar les gravacions de les seves pròpies emissions. I, per tant, si vosaltres disposeu d'algun d'aquests documents, seria de molt interès per nosaltres i també per l'Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya, una entitat de la UAB, de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb qui compartim tots els fons sonors que anem descobrint. I bé, dit això, Jordi, si et dic RAC 105, a més et dic RAC Clàssics, et sona d'alguna cosa?
Home, clar, sona RAC 105, òbviament, i RAC Clàssics, que era una falca també que sonava... em sona més la falca, a veure, l'espai, diguem, de programa sí, però la falca també.
Bé, aquest és el típic espai que podria estar perfectament enregistrat amb molt de temps i que te'l guardes per si en algun moment doncs, hi ha alguna persona que falla, pam, ho poses. O si no, la programació nocturna, que moltes vegades també ja en aquella època estava enregistrada, doncs precisament per això, perquè si són unes hores, diguem, que no va massa bé de tenir algú a l'estudi en directe, doncs sempre tens aquest recurs. No? Doncs bé, tenim un petit tall que recuperem d'una gravació que vaig localitzar així d'última hora fent un repàs a totes les meves cintes de caset que vaig enregistrar el dia 30 d'agost de 1994 a l'antena de RAC 105.
Fa molts anys que funciona Gloria Estefan. Va començar en castellà, va continuar en anglès i ara últimament ha tornat al castellà. Però sigui l'idioma que sigui, la seva música té sempre la mateixa qualitat. I aquesta és una balada que editava l'any 1989, Gloria Estefan. Don't Wanna Lose You. Avui hem volgut fer un homenatge a aquesta dona petita, però ben gran musicalment. Don't Wanna Lose You, Gloria Estefan. Aquesta és la peça RAC d'aquesta nit. Demà més, a partir de les 12, escollirem un nou any, repassarem la música d'aquell any i finalment escollirem el tema RAC, l'últim del programa RAC Clàssics d'aquest estiu 1994. Ara passen gairebé 4 minuts d'un quart de dues.
RAC Clàssics.
L'hemeroteca de la ràdio.
Bé, l'anàlisi del primer tall del dia d'avui, Jordi, amb una veu que ara ho estan comentant fora del micròfon, que a tu i a mi ens sona molt, però sí, que no sabem de qui es tracta.
Esther, Neus...
No, és l'Esther Durant. Una veu molt bonica, també, però no la tinc jo ara mateix al cap, eh?
És que, saps aquestes veus que l'estàs sentint i la sents dient el seu nom, però no et ve, no ho associes. Hauria d'existir un Shazam de veus.
Això seria fantàstic.
Seria apoteòsic, això.
Però bé, mentre no tenim aquest Shazam especial, doncs el que farem és parlar amb companys de Catalunya Ràdio, que segur que ens facilitaran. Que ja tenim feina acumulada, hem de fer consultes, perquè ja portem unes quantes veus que anem dient hem de consultar-ho i encara no ho hem fet.
Li haurem de passar tot un, tot una recopilació, de tipus mail, tall 1, veu, 2 punts, i que ens vagin omplint el formulari.
Exactament. Bé, doncs ara tenim més històries d'aquestes que jo vaig anar recuperant, podríem dir, de l'oblit. Una altra cinta, que en aquest cas vaig gravar el dia 6 de gener de l'any 1990, jo mateix, a Ràdio Club 25. I en aquest cas, jo m'aventuro a dir que la veu que surt en aquesta gravació és la de Román Armengol, però no n'estic del tot segur. Per tant, això sí que, com que jo estic en contacte amb ell, doncs li haurem de fer la consulta, perquè és així de fàcil, és un tall molt curt, de 14 segons. Anem a veure si és ell o no, a veure què en penseu.
Roy Orbison junto a sus amigos. Ya sabes que los amigos grandes, los amigos fuertes de Roy Orbison en su día y que interpretaron este tema junto a él fueron Bruce Springsteen, Jeff Lynne de la Electric Light Orchestra o el mismísimo Jackson Browne.
No sé com ho veus tu. Jo li veig el to, però potser una mica esbarat també.
Sí. Pues no lo sé, no sé qué tipo de voz es, pero está claro que domina este estilo así de hablar de Club 25, de James Brown, de tal, y bueno, ve, es aquest estil. Saps per què m'agrada RAC 105? Perquè la gent parlava tal com és. Però aquest estil, també propi dels 40 principals, bé, va marcar. A mi, que té el seu rotllo, m'agrada, també. Diem que cada estil ha d'anar vinculat al tipus de música i emissora que és. Però molt bé, no sé qui és.
Bé, doncs, li farem la consulta al Roman, que jo, vaja, sí, sí, estic convençut que és ell. Bé, abans de seguir amb més talls, anem a llegir un e-mail que em va fer il·lusió rebre, perquè això, doncs, no abunda, i, per tant, sempre que hi ha alguna persona aficionada a la ràdio que ens escriu, doncs això és allò, una festa, no? Bé, doncs, David ens escriu i ens diu: primer de tot, felicitar-vos i dir que m'encanta el vostre programa, us escolto mitjançant el podcast, ja que visc a Barcelona Ciutat i Ràdio Sant Cugat no arriba a la senyal a Barcelona, en FM, per desgràcia. Recordo que tota la meva infantesa i joventut vaig estar escoltant, gràcies als meus germans grans, principalment Ràdio Club 25, però també M80 Ràdio i RAC 105. Aquesta última, sobretot, amb els meus pares en cotxe de viatge al poble cada cap de setmana. Suposo que per això, quan vaig escoltar els talls que heu anat posant durant totes les edicions de la Maroteca de la Ràdio, he pogut reviure i emocionar-me escoltant de nou aquelles falques i indicatius amb les veus dels més grans com Rogelio Hernández o Constantino Romero, el Music Box o el Funky Plastics de Santi Box Díaz. També recordo com sempre anàvem al poble, era pràcticament sempre els divendres a la tarda-nit, i escoltar el RAC de nit amb l'Esther Duran, que el desembre va posar una gravació i em va venir el record de sobte. Parlat de Funky Plastics i Santi Box Díaz, sé per internet que actualment, en teoria, segueix el locutor de ràdio i publicitat a Sant Cugat del Vallès, però no he aconseguit esbrinar a on tornar-lo a escoltar. La veritat és que m'encantava escoltar el seu programa, tenia una forma de fer-ho molt original. Em preguntava si vosaltres teniu alguna pista d'on poder-ho escoltar i si efectivament segueix treballant de locutor. No sé si també seria possible, per recordar els seus temps a Ràdio Club 25, poder-li fer una petita entrevista. Bé, doncs, hem fet algunes investigacions i sabem del Santi Box, que encara està viu, això en primer terme. En segon lloc, que potser en aquests moments, això sí que no m'ha quedat clar, si està fent ràdio o no, però està estudiant doblatge i que sembla ser que sí que tornarà a fer ràdio. Això és el que ens ha arribat. I a més que està d'acord en que li fem una entrevista. Per tant, encara no ha sigut el moment que això passi, però aquí està la notícia, que podrem parlar amb un dels històrics de Ràdio Club 25, cosa que ens fa més il·lusió. Bé, aquesta conversa ha seguit amb el David, perquè li vaig preguntar, doncs, per on ens havia trobat, no? I diu: doncs us vaig trobar cercant informació i fragments precisament de Ràdio Club 25 per internet i a iBooks, i us escolto amb l'aplicació Podcast Republic. De sempre em va agradar molt la ràdio i tot el món que l'envolta. Quan estàvem al poble, a l'Alta Garrotxa, hi havia moltes menys emissores que ara. Era possible més fàcilment fer captacions d'X, tant a nivell de FM o AM com de televisió analògica. Recordo que vaig arribar a agafar una nit d'estiu a la ràdio del cotxe del meu pare, Rai 1, fins i tot amb l'RDS, per això vaig saber que era l'emissora italiana, a part de l'idioma, és clar. I també alguna emissora més. Van ser uns minuts només, però arribar a escoltar una emissora d'un altre país em va fer molta il·lusió. A part, a la televisió, de quan encara era només analògica, vaig arribar a veure dos dies seguits, però durant poca estona, encara que sigui amb bastant de neu i interferència, una televisió de l'illa de Sardenya. L'antena de la televisió de casa estava encarada lleugerament cap a Itàlia. Recordo també que entre les 3 i les 4 de la tarda d'un dia d'agost, i la calor donava molt fort quan vaig poder veure aquesta transmissió. A partir d'aquell moment vaig, es podria dir, obsessionar-me amb la radiodifusió. Vaig començar a comprar-me, amb els pocs diners que tenia, una ràdio senzilla portàtil per escoltar la ràdio en ona curta amb emissores internacionals, i cada 2x3 feia rastrejades a tota la banda de FM i AM, observant si escoltava una altra emissora d'origen desconegut. Això que jo vaig experimentar i segueixo disfrutant en la mida del que puc actualment és el que la gent d'avui dia crec que no sap entendre. Avui tothom diu que amb internet s'arriba a tot el món en qüestió de segons, sense cap mena d'esforç. Però l'experiència que amb els teus propis mitjans, amb aparell de ràdio i antena més o menys gran, puguis arribar a agafar una senyal provinent de moltes vegades no sabies on, en un idioma que no coneixes, o si reconeixes, però no entens, crec que és una cosa molt especial. Això, per desgràcia, s'està perdent des de fa molt de temps amb les noves tecnologies. Bé, doncs, fins aquí aquest llarg correu que va... Sí. Fa il·lusió per això, perquè veus que hi ha punts en comú, no? Això de rastrejar tota la banda de dalt a baix i veure què hi apareix. És que qui ho fa, això, avui dia?
No, està clar. No, molt bé per en David. A més, content que li puguem també satisfer amb aquesta entrevista que tenim pendent, que això també està molt bé, no? Que ens faci una petició i que la puguem fer. I això que diu ell, o que diu la gent, ell diu que la gent diu: amb internet s'arriba a tot arreu. Bé, amb internet i tenint llum. I on vaig? Que tu tens una ràdio a piles, en porti 5 o 6 o 2, és igual, i si la ràdio és gran que en porti més, val? I una antena telescòpica i un multibanda, i ja està. I també arribes. Em refereixo que això sí que és l'essència pura. No necessites, perquè internet necessites d'una connexió a internet, o wifi, o no sé què, un ordinador, un dispositiu connectat a internet. Bé, la ràdio, en essència, no necessita tot això.
I a més, el que sí que necessita una ràdio com la de tota la vida és persones de carn i os com tu i jo en aquests moments parlant pel micròfon, perquè, com altres vegades hem dit aquí també, la IA et serveix, sí, l'ordinador amb música gravada et serveix, sí, però al final què millor que una o més d'una persona parlant?
Efectivament, clar. És que jo no sé fins on arribarà la IA. Perquè ara tu podries ser una IA, per exemple,
sí,
està enganyant a l'audiència. Com podríem descobrir si les teves una IA? Hem de tenir una paraula secreta. Una paraula secreta, per exemple, si jo preguntés on menjàvem les millors pizzas tu i jo anys enrere...
Clar, això la IA no ho sap, clar.
Això la IA no ho sap, però tu i jo sí. Per tant, aquesta és la manera de saber.
Exacte. Molt bé, doncs, ja que parlem de saber o desconèixer, anem a un programa que es deia Desconeguts, i que sonava a l'antena de Mata de Pere Ràdio, i anem a una gravació del dia 19 d'octubre del 2021 amb la veu de Joan Monistrol.
Hola, què tal? Com esteu? Benvinguts i benvingudes a Desconeguts. Ja ho diu el nostre eslògan, si ets famós no cal que vinguis, perquè el programa de Desconeguts precisament consisteix en conèixer tota aquella gent que no és pública, que no és un personatge famós, vaja. La gent del poble, els matadeparencs i matadeparenques. Avui tenim amb nosaltres a Clàudia Mas i jo mateix que us parla en Joan Monistrol, que us presentarem el programa. Els dos som de Sabadell i venim aquí a Mata de Pere a fer ràdio. La pregunta seria què pot sortir malament? Absolutament tot. Però el que nosaltres volem és això, conèixer-vos, escoltar-vos, que ens expliqueu les vostres històries, que ens expliqueu com és el poble, i a partir d'aquí anirem fent una mica de xarxa, una mica de cadena. Cada setmana convidarem una persona, però el millor de tot plegat és que us convidareu entre vosaltres. És a dir, avui tenim amb nosaltres a la Maria Costa, i ella ens dirà qui vol convidar la setmana següent, és a dir, la intentarem trucar al final del programa a la persona que vulgui convidar la setmana següent, i així successivament fins a conèixer absolutament tot el poble. Doncs espero que estigueu preparats, perquè això és Desconeguts a la 107.1 de la FM, a Mata de Pere Ràdio. Desconeguts. Comencem.
Ens trobem aquí a Desconeguts amb la Maria Costa, una jove matadeparenca de tota la vida. Com estàs, Maria?
Hola, Clàudia. Molt bé.
Què tal, tot bé?
Sí, una miqueta nerviosa, però...
No passa res, aquí en aquest programa Desconeguts venim a conèixer a la gent del tu a tu, a la gent del poble. Maria, quants anys tens, a què et dediques, què fas?
Bueno, jo tinc 22 anys, actualment estic estudiant disseny a Barcelona, ja és el meu últim any, i... Què més m'has preguntat?
Quants anys tens?
Bueno, i això, estudio disseny, jugo bàsquet a Sabadell, i poca cosa més.
Perdó, hola, què tal, Que no, he frescut aquí, no, sóc el del principi del programa. Disseny a Barcelona, a Elisava, pot ser?
No, a la BAU.
A la BAU, molt bé, sí. Molt bé.
I t'especialitzes en algun tema de disseny o què et motiva més del que fas?
Bueno, sí que és veritat que estic més encarada al disseny audiovisual, ¿vale? És a dir, com més el mapping o l'animació i coses d'aquestes, però també m'agrada bastant el gràfic i el tema d'espais, llavors he fet una miqueta de mix de tot, llavors dic que faig disseny i ja està.
Vale, perdona la ignorància, no sé si el Joan controla aquests conceptes.
No tinc ni idea, no en tinc...
Però què és el mapping? Ai.
Ah, sí, sí, jo diria, espera't, abans de que m'ho expliquis, jo diria que és com la projecció de vídeo a sobre d'edificis, per exemple, o de parets, o de... No?
Sí, sí.
És bàsicament això,
sí,
no?
Sí, sí.
Vale.
Sí, sí, bàsicament és això, pues, no tant vídeo a nivell de cinema o de videoclips i tot això, sinó que m'agrada més, doncs, el vídeo fora de pantalla i portar-lo com a l'espai més real.
Sí.
I això seria una mica de més.
Saps que hi ha un festival a França que és una bogeria, que és com de nit, evidentment, i tots els carrers s'omplen de llum i de mappings, i és com una brutalitat.
Ah, sí?
Al sud de França, em sembla que sí. No sé com es diu concretament, però si ho descobreixo t'ho passaré, perquè jo crec que et pot molar moltíssim.
Sí,
som sembla uns quants dies que pinten la ciutat de mapping. Sí, sí, sí. Sí,
sí. Sí, bueno, jo el que conec més és el Tomorrowland, que també fan molts llumetes.
Clar, però això és un festival d'una barbaritat de...
Això és otro rotllo.
I has dut a pràctica algun projecte de mappings?
Sí, sí, de fet l'any passat em vaig fer una a un lloc que es diu Art Santa Mònica de Barcelona, que ho vaig fer amb unes companyes de la uni, i de fet vaig venir a gravar aquí aquest estudi amb l'Albert a la Glòria... No sé, no me'n recordo com es diu, però una dona d'aquí, Matà de Pere, que ens va ajudar.
És a dir, que no és la primera vegada que vens aquí a la ràdio.
És la segona.
És la segona.
Sí.
Molt bé. Bueno, la pregunta és, quanta gent de Matà de Pere no ha vingut mai? Que això també...
Jo diria que bastant.
Oi? Déu-n'hi-do.
Jo diria que bastant.
Nosaltres intentarem trencar aquest rècord.
De fet.
I Maria, en relació a la família, quants germans tens? Em tens?
Sí, tinc una germana i un germà, que són més petits que jo, el Pau i l'Ari, i no sé.
Com és això de ser la germana gran?
És el que anava.
Crec que no exerceixo suficient com a germana gran.
El càrrec de germana gran no està ben repartit.
Crec que el fa més mi germana petita, o sigui, la petita de les tres és la que és més gran de... Però bueno, ja el tinc assumit, coll avall i cap endavant.
Clar, però al final què vol dir ser germana gran?
Mira,
haver de ser exemple referent?
Jo ja...
O escoltar els teus germans, saps?
No, escoltar ho faig.
Clar.
Exemple de referent potser no ho soc tant.
Clar.
Llavors, bueno, mira...
Per dinar aquí al poble, on es pot anar? Si tu ve una gent de Sabadell i dius, escolta, et recomano aquest lloc, on aniries a dinar?
Jo la meva recomanació, i que és on aniré ara mateix, és al bar d'aquí mateix al Casal.
Fantàstic, fantàstic.
Dues passes i ja ho tens aquí.
El bar del Casal es menja bé.
Sí, es menja bé.
Val. I algun restaurant així... Hi ha un restaurant, diguéssim, quan fas el camí anant cap a la Mola... que passes per allà a la plaça, també, just abans, que fa gira, que és un cal, un mas, un...
Sí. Per la plaça aquella, no? Per la plaça del Montcau.
Sí, sí, diria que sí.
Com es diu aquell lloc? Jo hi vaig anar, Vaig anar a sopar. Estava bé. Estava bé.
Hi ha uns quants d'aquest estil així més rural, oi?
Sí, aquí hi ha com molts d'aquest estil així com més cuina, més alta, que diguéssim.
Sí, 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 sí.
Però llavors també hi ha, no sé, hi ha el Midó aquí, hi ha la pizzeria del Traginers, hi ha llocs que s'hi menja molt bé.
Vale, ens ho apuntem, perquè potser algun dia més haurem de menjar per aquí.
I tant.
I res més. Dir-te que moltíssimes gràcies.
A tu.
Si vols triar una última cançó per acomiadar-nos, nosaltres encantats, perquè la posarem. A veure, tens alguna cosa al cap?
Alguna dels Manel.
Manel.
Està molt migdia.
Boníssima, Manel. Van venir a Sabadell, a l'Ambassat, estaven supercontents. A veure, a mi m'agrada bastant aquella que diu vindran els anys i amb els anys la calma.
Sí, la de... les noves modes de pentinats.
Exacte, criticarem les noves modes de pentinats.
Això.
Doncs és la teva petició, a mi també m'encanta. Tenim pendent de parlar amb la Núria per convidar-la la setmana que ve. En nom de tot l'equip et donem moltes gràcies per haver vingut al primer programa oficial amb convidada. Tu encetes desconeguts en essència. Que tot et vagi molt bé, que tot allò que ens has dit que tens projectes de futur passin tal com vols. I res, salut i ràdio. Gràcies.
A tu.
La Maroteca de la Ràdio amb Jordi Casellas i Esteve Llop. La Maroteca de la Ràdio, un viatge al passat de la teva ràdio.
Aquí teníem aquest Desconeguts de Mata de Pere Ràdio en l'emissió del 19 d'octubre de l'any 2021 amb Joan Monistrol, doncs, entrevistant a una persona desconeguda del poble. Una idea que em sembla força enginyosa, eh? És a dir, convides algú que no és de rellevància pública, li fas preguntes, xerres una estona i aquesta persona proposa un convidat pel següent programa. O sigui, que em sembla molt bé una manera de fer parlar doncs, a gent, que és el que diem sempre, davant d'un micròfon tu pots explicar moltes coses que segur que seran d'interès d'algú. Perdoneu, que tinc la veu avui una mica afectada. Eh? Com has vist tu, Jordi?
La idea és molt bona. No és un comentari dolent el que vaig a fer ara, però és una bona manera d'assegurar-se convidat cada setmana, això també.
Clar, clar, també,
però...
també.
Però està molt bé perquè dones veu a gent doncs, del poble i la idea de la cadena és boníssima. Perquè, clar, ja tens la persona que has entrevistat i ja t'ho posa més fàcil perquè, home, doncs a qui vol portar aquesta persona entenc que és una persona de certa confiança que el convencerà perquè hi vagi en el programa. Uh-huh. Val? I així, tota una cadena, no? Està molt bé. I ha dit una frase, no? Diu, quanta gent hi ha anat a la ràdio de Mata de Pere? O sigui, quanta gent de Mata de Pere ha estat a la ràdio? I pocs, segurament.
Home, jo et diria que al llarg dels anys segur que bastants, eh?
Sí.
No sé si tots. Sí. Clar que també hi ha molts que som de fora, també.
Bueno, clar, clar.
O sigui, jo no em considero de Mata de Pere perquè no ho he sigut mai, soc terrassenc, però és que he passat moltes hores allà. I, per tant, i tinc amistats, moltes, en allà. Per tant, és que em sento del poble. I
Si
ho fem d'aquesta manera, molta gent ha passat per allà. Ara, evidentment, hi ha molta gent que no hi ha trepitjat mai res.
Sí, però ells ho deien, entenc que es referien a pròpiament habitants de Mata de Pere.
Sí, sí, clar.
Doncs això, no? Quin percentatge hi havia anat i semblava que diguessin que home, doncs no tot el que els hi hagués agradat. Bueno, doncs aquest programa és una molt bona idea perquè això sigui possible.
Parlàvem fora de micròfon del restaurant de la Mola, perquè ja que estàvem parlant d'un restaurant que hi havia anant cap a la Mola sortint de la ràdio,
sí,
que deu ser el celler, interpreto, doncs...
Sí, celler, si ens voleu convidar a un sopar.
Això mateix.
Per la promo. Sí, sí.
Doncs estem sense restaurant a la Mola i no hi n'hi haurà cap més, ja. És a dir que haurem de recordar i haurem de recuperar les fotos, que jo en tinc unes quantes, d'algun esmorzar o dinar, no massa, però esmorzar sí, que n'havia fet algun.
Sí, sí, i sopar de nit, pujant a peu i baixant de nit.
Jo de nit ho he fet, però veus, sopar, això sí que no havia arribat a fer mai.
Sí, jo sí, pujar al restaurant a sopar i baixar després de sopar. Sí, 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 doncs la sala que era el restaurant serà una sala com d'exposició, una mica doncs, parlant del que és la Mola, i una espècie de mirador, vaja, mirador, perquè hi havia tots aquells finestrals, no?, que miraves. Una cosa que m'ha picat la curiositat és que hi haurà un lavabo sec. Mm-hmm. Que jo no sé el que és ara mateix, però molta gràcia tampoc em fa, no ho sé.
Una comuna.
Clar, és que un lavabo sec, perquè vaig també llegir que alguna amb la depuradora d'aigua van dir que no, que això tampoc, que també ho treien, que és el que tenia el restaurant, i dic, hòstia, un lavabo sec, no sé, no sé, ja investigaré com pot funcionar això, però fa una mica de basarda, que es diu.
De iuiu. Bé, doncs, iuiu. Ho anirem veient i ja pujarem per investigar-ho. Bé, doncs, seguim amb més gravacions de fa anys. Ara anem al juny de l'any 2000 a Catalunya Ràdio a escoltar el butlletí de les 2 del matí.
Catalunya Ràdio, les notícies de les 3.
Bona nit. Joan Rangel, alcalde de Caldeta, serà el futur secretari d'Organització del PSC després de les negociacions que han mantingut durant tot aquest dissabte els que seran els futurs líders del partit, Pasqual Maragall i Josep Montilla, en el marc del congrés que els socialistes catalans fan a Barcelona. Entre les persones que deixaran l'executiva del PSC hi ha, entre altres, Narcís Serra, Raimon Obiols, Josep Borrell, Joan Reventós, Manuela de Madre i Gini Clotas. A banda de la renovació de càrrecs, el novè congrés del PSC aprovarà aquest diumenge la limitació de mandats pels seus càrrecs orgànics o institucionals. El coordinador de la ponència d'organització, Miquel Iceta, ha explicat que a partir d'ara, i sense efectes retroactius, es restringirà a 3 mandats la permanència en els càrrecs.
I que una d'aquestes formes i maneres és precisament la limitació temporal en el temps de la dedicació a la política, la limitació de mandats, les incompatibilitats i la idea que la política és una activitat temporal i que la gent s'ha d'acostumar a no fer plans.
El PSC també establirà la necessitat de sotmetre a referèndum les principals qüestions internes i proposarà actualitzar l'Estatut afegint-hi una carta autonòmica. La Guàrdia Civil busca els quatre homes que haurien assassinat un matrimoni sabadellenc de 71 i 69 anys a la seva torre de Sentmenat. No es descarta cap hipòtesi, però tot fa pensar que el mòbil del crim ha estat el robatori. Hores abans de cometre l'assassinat, els quatre lladres van segrestar un taxista a Barcelona i el van obligar a conduir-los fins a l'urbanització Can Vinyals de Sentmenat. Allà els lladres li van prendre tot el taxista i el van emmordassar. Els dos cadàvers del matrimoni van ser trobats més tard a l'interior de casa seva. Els veïns han explicat que les cases d'aquesta urbanització de Sentmenat estan tan allunyades entre si que no han sentit res.
Aquest dematí, quan hem sortit, que haurien ser les 7:15, hem vist que hi havia molt moviment de cotxes de la Guàrdia Civil i de policies que anaven amunt i avall, que no és normal aquesta hora aquí en un lloc tan tranquil. I és l'únic que hem vist i hem pensat que havia passat alguna cosa. El que no es podia imaginar és el que ha passat.
Els presumptes autors de l'assassinat continuen fugats. D'ells només se sap que eren quatre, que tenien entre 25 i 40 anys i que van fugir amb el cotxe del matrimoni mort. Les investigacions de l'Ajuntament d'Esparreguera apunten que els dos germans que van morir dissabte passat al pont de la Nacional 2 van tenir una avaria al cotxe. Això els va obligar a aturar-se al mig del viaducte, que més tard es va enfonsar. Així ho explica l'alcalde d'Esparreguera, Xavier Sitjà.
Va baixar. De fet, la Guàrdia Civil ha mirat el cotxe del baix, l'ha netejat, l'ha rampat, ha buscat signes de sang, ha buscat signes de cops i no han trobat cap mena de dada que permetés pensar que els nois estaven dins del cotxe en el moment en què va caure el pont. El que sí que sembla, pel que van trobar, doncs, pels bombers que van trobar, que la roba estava estripada, que els hi faltava una segada, pot ser que al sortir vagin fer molta força i es vagi, doncs, produir en aquell moment tot plegat.
El president de la Generalitat, Jordi Pujol, ha visitat aquest dissabte els 5 municipis del Bages i el Baix Llobregat més afectats pels aiguats. Pujol ha donat el condol als familiars dels dos germans morts. Aquest dissabte s'ha celebrat la Festa Nacional de la Vall d'Aran. El síndic del Consell General, Carles Barrera, ha aprofitat la diada per reivindicar una ampliació de les competències i una millora del finançament de les institucions araneses. Catalunya Ràdio Viella, Lisa Escala.
En el marc de la Festa Nacional de l'Aran aquest dissabte i quan es compleix el desè aniversari de la llei de règim especial que li va permetre recuperar les seves institucions històriques d'autogovern, el síndic d'Aran, Carles Barrera, va mostrar la seva satisfacció pel nivell d'assumpció de competències de la màxima institució aranesa, que va ser qualificat d'insuficient però per als partits en l'oposició al Consell. Barrera, que va assegurar que abans de l'estiu es tancarien les competències d'agricultura, medi ambient i turisme, va demanar, però, un millor finançament per al Consell que permeti la seva consolidació i el desenvolupament de polítiques pròpies d'autogovern. Carles Barrera.
Aquest toc d'atenció en què un govern sense finançament, poques expectatives de futurà. Màxim quan en aquest, pensi que dius, darrer anys, el Consell ha anat agarrant aquesta consolidació de govern i de peça clau en Vall d'Aran.
El conseller d'Economia i Finances de la Generalitat, Artur Mas, que assistia als actes de celebració, va recollir aquesta reivindicació i es va comprometre a millorar el finançament del Consell si Catalunya ho aconsegueix en la seva negociació amb el govern de l'Estat.
Esports. El representant de Figo, José Veiga, ha confirmat que el portuguès té un precontracte ja firmat amb la Lazio. Veiga, però, afegeix que les opcions al Barça encara no estan esgotades. Figo no ha pogut fer declaracions sobre aquesta polèmica. Aquest dissabte s'han jugat dos partits de l'Eurocopa de futbol. Amb aquests resultats, Portugal 1, Romania 0 i Anglaterra 1, Alemanya 0. Abans, precisament, d'aquest partit entre Anglaterra i Alemanya, hi ha hagut, segons el balanç oficial, un total de 450 detinguts entre Charleroi i Brussel·les a conseqüència dels enfrontaments entre aficionats d'aquestes dues seleccions. Més de 350 seguidors els repatriaran als seus països d'origen. La resta han passat a disposició judicial. Hi ha 40 ferits entre aficionats i policies. Aquest diumenge, la selecció espanyola jugarà el seu segon partit d'aquesta Eurocopa contra la selecció d'Eslovènia. Abelardo, Mendieta i Alfonso serien les novetats a l'equip titular respecte al primer partit. I acabarem dient que el pilot alemany Michael Schumacher ha estat el més ràpid a la sessió d'entrenaments oficials prèvia al Gran Premi del Canadà de Fórmula 1. Pere Martínez de la Rosa ha estat novè i Margené ha fet el 20è millor temps.
Fins aquí les notícies.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Media. www.cugat.cat.
La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Hey, 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 hey. La Maroteca de la Ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
Bé, doncs aquí teníem aquest butlletí de Catalunya Ràdio enregistrat les 2 de la matinada del dia, el dia no el tenim, el mes de juny de l'any 2000. Com sempre, doncs, hi ha certs temes que es van repetint, que són leitmotiv, hi ha veus que encara segueixen a la casa, Catalunya Ràdio, per tant, doncs és com sentir-se a casa, tot i escoltar una gravació de fa 25 anys. I ara encara tenim una gravació més d'aquesta mateixa nit, de juny de l'any 2000, d'un programa que a veure si tu endevines quin és, Jordi. Un programa de nit, Catalunya Ràdio...
Que ja vols que ho digui directament.
Home, clar, perquè és que...
Doncs, home, dit així ja, com ho dius, estàs parlant de l'enigma dels ignorants.
Efectivament. El que passa que l'any 2000, jo ara mateix de memòria, no sé qui estava al capdavant de la nit dels ignorants. Jo diria que la Sílvia Tarragona, no estic segur, però jo diria potser, que ja no hi era.
Potser no, eh? Jo el 2000... Tu quants anys tenies el 2000, Esteve?
Els mateixos que tu.
Ja, però és perquè...
24, així, 24.
Que... Ah, va, així sí, els que tenia jo. Doncs, home, no, jo crec que ja no pot ser, perquè jo quan l'anava a veure i aquella vegada que vaig estar al programa, diria que serien uns 5 anys menys que 24, o sigui que cap als 19 anys, per tant, 94-95 podríem estar per allà, més o menys.
Va, doncs anem a descobrir-ho, a veure qui estava al capdavant de l'any dels ignorants a Catalunya Ràdio l'any 2000.
Després també, amb un institut de Blanes, d'ESO, també vaig anar a portar el meu fill una vegada, i en el primer van hi havia un llibre d'electricitat que en vez de començar per la llei d'Ohm, que és més fàcil comprensible i és una eina que serveix molt per l'electricitat, van començar a enrotllar-se amb la llei de Coulomb, que sí, amb unes equacions que hi havia 8 o 10 zeros a darrere, que sí, que si, per exemple, un amperi té tants milions d'electrons, que si tants coloms... Bueno, en fi, una cosa que el nano, a l'obrir aquella primera pàgina, sí, li havia de caure els nassos per terra, saps?
Yeah.
O sigui, que també és una altra causa de fracàs escolar, pues no fer les matèries una mica més amenes, diguem,
Yeah.
I una mica més pedagògiques. Perquè, mira, aquest dia va sortir el doctor Margarit, que va dir que un enginyer, dominant perfectament bé la llei d'Ohm, la llei de la Planck i unes sèries més que ara no me'n recordo, podia exercir perfectament bé. I, en canvi, aquí, amb el sistema espanyol, hi ha molta fulleraca, a vegades, molta fulleraca.
Molt bé, Josep.
I ara, això que estan fent ara, actualment, de preponderar les matèries pels carreres tècniques o pels carreres de lletres, que preponderen pues, unes assignatures més amb unes o més amb l'altre, ja hi han sortit crítics.
Ja, d'això, Josep, en parlarem a la segona hora. Parlarem de l'ESO.
Sí. Han sortit crítics que diuen que d'això, és que això, que aixequen el crit al cel, dient que si treuen llatí, que si treuen grec, sí, sí, que si no tindran cultura, que sigui que és allà, sí, cosa que jo trobo que si un país vol avançar...
Que falta una mica més de cultura general,
Cultura general, sí, però més voldria aplicació directa de les matèries que estan estudiant.
Molt bé, Josep, doncs moltes gràcies per la seva participació.
Molt bé.
Apa, una abraçada molt forta.
Igualment,
adéu.
Adéu. Adéu, maca.
Sabadell, bona nit. El nom.
Xavier.
Molt bé, Xavier.
A veure, jo parlaré del meu cas.
Sí.
Que a veure, que és la mítica ESO. Mítica perquè ja no saben què fer. Jo ho explicaré un punt de vista.
Perdona, Xavier, tu estàs fent l'ESO.
Jo estic repetint l'ESO, però són altres científiques, perquè a tot lloc on he anat donen més importància al coneixement científic que qualsevol altre coneixement.
I què és per tu qualsevol altre coneixement?
És a dir, coneixements de literatura, cultura general...
Uh-huh.
És a dir, jo he après sol.
A veure, perquè tu quins... Ara en diuen crèdits, no?, les assignatures?
Sí.
Molt bé, quins crèdits fas?
Bé, és a dir, gairebé tots són tècnics, és a dir, i després fan, bé, els típics idiomes, ja està, és a dir, no ens ensenyen res. Però a l'hora de la veritat, només si veuen que aproves, només si no ets científica, t'aproven. Perquè jo, a veure, jo vaig fer l'últim curs d'ESO l'any passat. I em van quedar les assignatures científiques perquè no tinc la percepció abstracta necessària.
Ja.
I aquest curs m'ha passat el mateix.
I les assignatures, perdona, les assignatures científiques quines són?
És a dir, tecnologia, és a dir, digital, educació, que...
Sí.
No. Matemàtica, sí, és a dir, ciències, física, química,
sí.
Aquelles coses incomprensibles, almenys per la meva ment,
ja.
Que no vol dir que sigui tonto, almenys no m'ho sembla.
No, és que estàs capacitat potser per un altre tipus d'assignatures, potser sí. Més cap a la banda d'humanitats, no?
Sí, és que, és a dir, jo, a veure...
Però perdona, Xavier, sí. Sembla ser que, i això en parlarem a la segona hora, que en aquesta reforma educativa de l'ESO, les assignatures de la branca d'humanitats han quedat molt, molt marginades.
Han quedat molt marginades, moltíssim. És a dir, jo sol he après llatí, jo sol he après alemany.
Ja, perquè el llatí no és obligatori.
No, i l'après jo solet.
Ja.
Jo, és a dir, jo...
Doncs escolta, et felicito, prendre tu solet el llatí.
És a dir, jo m'he llegit clàssics de la literatura universal, però... I després estan aprovant a gent que potser no fan res, però és que és això... que gent que no fa res, és a dir, que ni aprova cap assignatura, agafen i els aproven.
Ja.
Yeah. I dius, ah, doncs ara jo també em faré tonto i no faré res i segur que aprovo.
Ja.
Yeah. És l'ESO. L'ESO és la teva amiga.
Escolta, Xavier.
Sí.
I quina possible solució podries aportar?
Jo...
Si tornar a reformar la reforma.
Sí.
De dalt a baix.
Sí, jo... Bé, jo ja fa 4 anys ja hagués fotut fora la senyora Esperanza Aguirre, ja fa 4 anys, perquè no l'hagués cagat, més encara, del que ja està. I ara amb el senyor que hi és ara, que no m'ha recordat el nom, però que no, ni vull saber. I sí, jo agafaria i, segons la teva orientació, pel que vols fer, doncs una prioritat. És a dir, si una persona vol anar cap a la branca de lletres, doncs que no li facin tant en nacionalitats científiques.
Ja.
Que no, és que jo no ho comprenc. Però bé.
Molt bé, Xavier.
Doncs bé, seré paleta, com vol la meva tutora.
La teva tutora vol que siguis paleta?
Sí.
Per què?
Mira, perquè com que no sé matemàtiques...
Ja, però saps llatí, no?
Sí, però mira, també he discutit més una vegada amb el professor de història.
De tota manera, pots anar posant totxos, tot recitant les catilinàries.
Bé, és igual, deixem-ho estar.
Molt bé, Xavier, una abraçada molt forta. Apa, adéu. Quantes trucades tenim en espera? Una només? Dues? Molt bé. Doncs primer anem cap a Palma de Mallorca. Bona nit.
Bona nit, Magda.
Hola, el nom?
Josep Maria Bosch i Paissó.
Molt bé, tu diràs.
Doncs mira, el fracàs escolar ha sigut, jo l'he vist per dues vies. La primera que ha dit aquest senyor que ha tocat, el ser primer, no? Per falta de pedagogia. Perquè aquí a Espanya va haver un suïcidi d'un xicot que es va suïcidar, d'un alumne.
Ja. Yeah.
Es va suïcidar. El va dir la mestra, tens que tornar a fer el curs i es va suïcidar. Això va sortir per tot, per la televisió i per tot, I això per falta de pedagogia, i aquest xicot tenia molta por perquè a son pare li pegaven i tot això, i es va suïcidar. Això va sortir per la televisió i per la premsa i per tot. Llavors n'hi ha un altre que és per falta d'interès de l'alumne. Hi ha alumnes que no tenen interès.
Però per què no tenen interès?
Ah, pues podria dir, això podria...
Potser perquè l'ensenyament no és prou atractiu?
Sí.
Pregunto.
Sí, sí, sí. Podria ser per aquesta via. I perquè no, a vegades no entenen les lesions. I per falta d'economia, també. O sigui, anem una mica de mescla en cada cosa. I aquest ha sigut un dels fracats que inclús ho vaig sentir per un catedràtic, ho vaig sentir per ràdio, que no n'hi ha interès per part de l'alumne. Fa poc que ho vaig sentir, i jo, mira quina casualitat que has donat aquest programa. Aquest és el fracàs escolar. I no tenen interès, i van a menys, i després per falta d'economia, perquè son pare no tenen per donar el repàs que fa un professor que es doni fer del repàs, entens? Aquest és el problema del fracàs escolar.
Molt bé. D'acord.
Va bé tot.
Una abraçada des de... una abraçada cap a Palma, no des de Palma, cap a Palma.
Vale.
Molt bé, apa. Adéu, adéu. Sants, bona nit.
Hola, bona nit.
El nom?
Marcel.
Molt bé, Marcel.
Aviam, és que jo, sobre el fracàs escolar, és que no és el... Bueno, jo, sota el meu punt de vista, no crec que és el mateix fracassar amb 12 anys que no, amb 15 anys.
Mm.
I, bueno, jo, aviam, família meva, una cosina meva, té 15 anys i va dir als seus pares que no volia estudiar més perquè volia treballar. I, bueno, treballar em va dir que no volia treballar tampoc perquè no li agradava treballar.
No li agradava fer res, eh?
No, i aquí és el que primer que volia dir, que molta, molta culpa de tenir, bueno, el jovent, que vivim una mica del cuento, no? Perquè els pares són bastant permissius en alguns casos.
Mm-hmm.
I després, sobre l'educació, que aquest que és el culpable més el que hi ha, perquè, bueno, jo aquest any he començat la universitat i m'he donat compte que...
Aquest curs passat vas començar-la.
Sí. Bueno, mm-hmm. Sí, encara estic fent exàmens.
Ja no, i avui ja ni parlem dels exàmens d'accés a la universitat, sí,
aquí és on volia...
parlem,
On volia arribar, perquè
sí, sí.
El primer dia de curs ens van dir que a la meva classe quanta gent hi havia per vocació i quanta gent hi havia de rebot. I quasi tothom era de rebot, eren rebotats de la selectivitat.
Ja, que per nota no havien pogut entrar on
sí,
ells volien.
O sigui, jo estic fent dret,
uh-huh.
I al meu costat se sentava un noi que volia fer física.
Física?
Física.
I què té a veure el dret amb la física?
Que la va posar de vuitena opció.
Ja, de vuitena?
De vuitena per ficar algú, en plan ja. Broma. I mira.
I ara està fent dret.
Sí, no, ho ha deixat.
Ja.
I així, però 10 o 11 persones així.
Uh-huh.
I clar, jo el que m'he donat compte és que l'educació que hem tingut, tot i ser el pla antic...
Perquè tu ets del pla antic, encara,
sí,
ets del BUP.
Jo del BUP i del COU.
Sí.
Era dur, però ja era molt divertit, per dir-ho d'una manera, no? No era el que els meus pares havien estudiat, que eren los reyes godos, eren tal, los visigodos, tal...
Escolta,
sí.
Ara que dius els reis gots, no els estudieu?
Sí, a dret els han d'estudiar.
Ja.
Alguns.
I els reis de la Reconquesta i tot això.
Sí.
Doncs una vegada un oient, que teníem un assidu oient, que malauradament doncs, es va morir, ens els va recitar tots. Tots, eh? Increïble.
És que lo difícil d'aquest...
No s'obliden mai, els reis gots.
L'hemeroteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
Doncs aquí teníem aquesta gravació de juny a l'any 2000 a Catalunya Ràdio, la nit dels ignorants, amb la conductora del programa, Jordi, que m'has dit el nom fora de micròfon.
Ariadna Ferrer.
Que només va estar al capdavant del programa, pel que em deies, una sola temporada.
Una sola temporada, exactament, perquè ella va agafar el relleu de la Sílvia Tarragona,
uh-huh.
que va estar-hi 4, que va començar el 96, que és aquell any que jo estava buscant, és el 96, quan jo vaig anar-hi, devia ser 96-97, potser, un parell de temporades, i ella, doncs, això, agafa el relleu, i està 4 anys, i després ja ve el Xavier Solà, que també comentàvem fora de micròfon que ha batut tots els rècords.
Sí, sí, perquè és qui més anys porta davant al capdavant d'aquest programa. I també ara estan comentant aquest diàleg amb els oients no estàvem sí. acostumats. Amb la Sílvia sí, una mica més. Segons quines trucades, perquè n'hem escoltat alguna com el dia que tu vas estar a dins
Ui.
De l'estudi de Catalunya Ràdio, que hi havia algun personatge per allà que déu-n'hi-do, que
sí, sí.
potser es posava fins i tot a la defensiva, no?, la Sílvia, com era el caràcter també normal en el cas del Carles Cuní, no?, del personatge que interpretava en aquest programa de ràdio. Però en el sí. cas de l'Ariadna, doncs, se la veu doncs, molt més implicada en posar-se sí. en el lloc de l'oient, no?, i anar deixant que aquesta persona expliqui.
Sí, que pot ser bo i dolent, Potser per una banda també és per l'essència de la nit dels ignorants, que al final és un simple moderador i són els oients els que expliquen i pregunten, no?, o responen i pregunten.
Sí, sí, sí. Bé, doncs, fins aquí el programa d'avui. Encara tenim un tall més força llarg, del qual ara parlarem, perquè nosaltres, quan estàvem semiconfinats, vam començar a enregistrar... Bé, confinats, del tot, de fet, això és el
sí,
primer que vam
sí.
fer, i després semiconfinats.
Està bé. Com està semiconfinat? Com s'estava semiconfinat?
No, em refereixo que hi havia el confinament per zones, i per tant, sí. tu i jo no ens podíem sí, veure, sí. perquè tu estaves a Terrassa, jo a Barcelona, igual que ara, i no ens podíem veure, i aleshores, abans que això, quan sí que estàvem tots tancats a casa, doncs va ser el dia que a mi em va venir al cap que, home, connectant-nos per internet podíem fer un programa de ràdio. I t'ho vaig proposar i tu vas fer una cara així com, què m'estàs dient, no? I ho vam fer, i ho vam fer, i vam començar a fer ràdio una altra vegada, després de molts anys de no fer-ho.
Exactament, i d'una manera certament precària, sobretot per part meva, que no tenia en aquell moment equip, no? Com el que ara puc disposar, sinó que era una, et veia a través de la tablet, un micro de peu, era bastant cutre, diguem, però... Escolta, i amb el temps la cosa va anar millorant, van anar millorant els sols, micròfons... En fi, ara ja jo crec que... De fet, sempre em dius, no?, que quan et parlo, com ara, sembla que em tinguis aquí, oi?
Absolutament, sí, sí. Doncs ara notarem la diferència perquè anem a escoltar l'àudio del programa número 5 que vam gravar, del Black Knight.
Imagina't.
Quan estàvem confinats, això estava... No tinc aquí la data, però diria que era a principis de l'any 2021. Anem a escoltar, doncs, aquest Black Knight, el retorn que vam fer durant la pandèmia... I ens retrobem ben aviat a la Maroteca de la Ràdio. Que vagi molt bé. Ah, per cert, les vies de contacte, Jordi.
Exactament, les vies de contacte. El mail, amarotecaradiosantcugat@gmail.com. Us la repeteixo, amarotecaradiosantcugat@gmail.com. I un WhatsApp, Esteve.
Que és el 689-1074-83, 689-1074-83. Gràcies per escoltar-nos. Fins la setmana vinent.
Adéu-siau.
Ara comença Black Knight, el teu programa de música negra, presentat i dirigit per Jordi Casillas i Esteve Llop.
Hola, què tal? Com esteu? Benvinguts de nou en aquesta nova edició del Black Knight, la número 5 ja, aquesta especial edició confinament, que mica a mica hem anat avançant. Esteve, què tal?
Hola, què tal? Com va, Jordi? Com estàs?
Molt bé, molt bé. Comentava, ja portem 5 edicions d'aquest Black Knight especial i crec que ja mica a mica ens anem acostumant.
Bé, els programes passen volant, el temps ja sabem que és molt, molt fugisser, però ens encanta poder aprofitar aquestes estones per recordar velles glòries de la música jazz, sobretot, però també escoltar algunes noves i també velles promeses de la música R&B i rap. Avui comencem amb un músic americà que es diu T.S. Monk. Ell és baterista, però també és multiinstrumentista i ha publicat diversos discos. En aquest cas ens centrem en una publicació de l'any 1993 que es deia Changing of the Guard. Des de aquest canvi de guàrdia, T.S. Monk ens portava el tema Dark Before Dawn. Música de T.S. Monk en aquest nou programa, en aquesta nova edició de Black Knight. Què més tenim, Jordi?
Doncs seguim amb jazz i amb bon jazz de la mà de Duke Ellington, amb aquest tema que ens portava des del disc Money Jungle, que porta com a nom Rem Blues. És el gran Duke Ellington. El gran piano de Duke Ellington des d'aquest tema, Rem Blues. Seguim amb més música, Esteve, sembla que canviem de registre.
Sí, anem cap a una altra història, anem cap a la música funk i en aquest cas amb una anècdota, perquè tenim una gravació que és inèdita per a molts de vosaltres, segur que no l'heu escoltat mai. Jo recordo escoltar per primera vegada la gravació que us punxarem en aquests moments, el tard de Tardà del malauradament desaparegut Jordi Tardà a la sintonia de Catalunya Ràdio. Això us estic parlant de fa més de 20 anys. Un concert sorpresa de Prince, del príncep de Minneapolis, és el que us portem avui. Va tenir lloc la nit del 22 al 23 d'agost de 1993. Primer va fer el seu concert oficial al Palau Sant Jordi de Barcelona i després només una colla d'afortunats, uns 400 aproximadament, van poder anar a la Sala Estàndard de Barcelona, on a altes hores de la matinada Prince i els seus col·legues van fer un concert espectacular. Portaven alguns temes nous, portaven també versions de temes ja coneguts per una clau molt més funky, i també l'acompanyava a la secció de vent de la seva banda habitual. Així doncs, un concert més que impressionant, imprescindible. Us recomanem escoltar alguns dels talls d'aquest concert, com per exemple el que us portem ara, que es diu Black Motherfuckers in the House. Prince amb tots vosaltres. Agost del 1993.
Sí, sí. Un concert al Palau.
Després del concert, sí, s'acaba el concert, vale? I això era una cosa bastant habitual amb aquesta gent, amb Prince i companyia, la New Power Generation. Acaben el concert, se'n van a sopar, pren unes copes i tal. Ara què fem? Pues ens anem a un club a tocar davant de quatre agraciats, que en aquest cas són gent amb invitació de contactes del promotor musical que va fer portar el Prince a Barcelona, etc. A quin lloc anem?
Que estigui disponible. Sabia que anava allà, i la gent sabia que aniria allà.
No. O sigui, això era, s'acaba el concert, el promotor musical està allà i li diuen, escolta'm, m'has de muntar això. O sigui, m'has de buscar un local a Barcelona en un lloc cèntric, que a les 3 del matí, més o menys, fins a les 5, que pugui acollir unes 400 persones amb l'equip de so de Prince, amb un control de seguretat intern de Prince, amb detector de metalls i tot, i més de la meitat de les convidades han de ser dones, vale? I a més amb un perfil. O sigui, tu imagina't, el promotor busca la vida i llavors comença a buscar gent pel concert de la Palau Sant Jordi per donar una invitació. Escolta, vols anar a un concert privat de Prince? Llavors van estar mirant diverses sales, perquè clar, fa 25 anys no era com ara, que ara funciona tot l'any. Llavors estaven la meitat de locals tancats. Total, que al final van trobar el promotor de la Sala Estàndard, que estava a Palafrugell o no sé on, de vacances, i al final ho van poder lligar i en dues hores ja estava tot a punt.
No.
I el concert, si escoltes, el tio és, bueno, genial.
Sí. I això està gravat amb una gravadora d'aquella època, que amb què es va gravar això? Amb caset?
Amb caset, sí. Hòstia,
sí.
Black Night, la nit més negra, a Ràdio Sant Cugat.
Seguim amb la música de Michael Jackson, des d'un dels seus treballs més clàssics, publicat el 1991, després d'una llarga pausa, després de la publicació de Bad. Van ser ni més o menys que 4 anys de silenci discogràfic. Tornava el geni nord-americà amb el nou treball que es deia Dangerous. I aquest era el tema Who Is It?
Black Night, amb Jordi Casellas i Esteve Llop.
Com sempre, genial, Michael Jackson. Aquest, un dels seus temes, inclosos dins el treball de 1991, Dangerous, com us dèiem, el tema es deia Who Is It? El trombonista J.J. Johnson, des del seu treball Eminent Volum 2, música jazz bebop de la que tant ens agrada, el tema es deia It's You or No One. Amb què més seguim, Jordi?
Doncs saltem del jazz al rap, de la mà de Prime Minister Pete Nice and Daddy Rich. I aquest tema, Out of My Way.
Got caught in the booty trends as a youth peaked red alert on the weekends. Daddy Rich skills on the cuts like the butter. Head for the hills, jet, go and tell your mother. Minister, sinister, a fist full of dollars. Get with the vibes of my slick purple tapestry. Never second guess, cause your rep will start.